Serveis informatius d'Antena Caro.
Antena Caro. Notícies amb Paco Tafalla.
El Sindicat Agrari Unió de Pagesos ha denunciat que la reserva de caça dels porcs s'ha convertit en un reservori de senglars. La població està desbordada i els animals acaben provocant importants danys als cultius més pròxims. Aseguren que el nombre de batudes per quilòmetre quadrat en aquest espai de cacera és de 0,2, molt per sota de la mitjana, que se situa al 0,9, i que només s'utilitza entre un 40 i un 50% del terreny. Segons el Sindicat Agrari, això ha comportat que els senglars crien en aquestes zones on no es caça i que es desplacin per trobar aliment als cultius pròxims que destrossen. Unió de Pagesos ha anunciat que proposarà una modificació substancial de la gestió i dels límits de la reserva de caça en una reunió de la Junta que es farà el pròxim 12 d'abril. Unió de Pagesos també ha aprofitat per alertar d'un possible augment de la població de la cabra hispànica i demana la previsió d'un pla de gestió per evitar que se'n repeteixi la situació de la sobrepoblació i posterior col·lapse provocat per la sarna. A més, recorda que aquesta espècie va ser la primera que va provocar greus danys irreparables en el patrimoni de la pedra seca dels porcs i dels seus voltants.
Serveis informatius d'Antena Caro.
El Seprona de la Guàrdia Civil de Tortosa va sorprendre a 5 individus amb 1.087 quilos de llentiscle a l'interior d'una furgoneta a la Serra de Pàndols, a la comarca de la Terra Alta. Els agents van descobrir els individus dins de la reserva comunitària Xarxa Natura 2000 entre Gandesa i Pinell de Berall mentre col·laboraven en les tasques d'extinció de l'incendi forestal que es va declarar en aquesta zona el passat dissabte 1 d'abril. Els individus havien recollit l'arbust en una zona protegida i sense l'autorització administrativa pertinent. Els estris usats per la recollida, juntament amb els més de 1.000 quilos confiscats, van ser dipositats a la Deixalleria Municipal de Gandesa per a la seva destrucció. El Centre Picasso d'Horta de Sant Joan, a la Terra Alta, ha trobat i incorporat a la seva pinoteca 8 evocacions que el pintor va fer en la seva primera estada al poble durant la qual es compleixen 125 anys. Són obres fetes a Barcelona el 1901 quan buscava refugi en els records que té d'Horta al dolor pel suïcidi del seu amic, el pintor Carles Casagemes, a París, i d'altres l'any 1903. Picasso pinta escenes com la Festa dels Bous a la plaça, el Ball de la Jota i gent i cases d'Horta de Sant Joan com la del seu amic Pallarès. El centre hortolà continua sense apenes suport de les administracions i no podrà celebrar l'efemèride de la primera estada o l'any Picasso quan es compleixen 50 anys de la mort del pintor malagueny. Les noves evocacions que Picasso va fer a Horta de Sant Joan mostren algunes escenes populars. Elies Gaston, president del Centre Picasso d'Horta, explica què és el que representen aquestes noves evocacions del poble que va fer el pintor a París i a Barcelona i que ara es poden veure a la pinoteca del centre.
Concretament, el 1901 i el 1903 hi ha tota una sèrie d'obres realitzades a Barcelona amb escenes d'Horta. Picasso, el 1900, va a París, però la mort, el suïcidi del seu amic Casagemes l'angoixa molt i llavors refugia una mica en els records d'Horta de la primera estada, on va recuperar la salut, va ser feliç juntament amb el seu amic Manuel Pallarès, i pinta tota una sèrie d'obres on apareix el poble, on apareix gent del poble, apareix el Casa Pallarès, gent ballant la jota, etc., escenes del poble. També en altres evocacions, del 1909, just abans de tornar a Horta, ell torna al començaments de juny, però manté una correspondència molt intensa amb el Pallarès preparant la tornada a Horta i li venen records de la primera estada i sobretot de la festa de Sant Antoni, que feien una representació teatralitzada de les Tentacions de Sant Antoni i fa tota una sèrie d'obres recordant aquells dies.
Elies Gaston explica que totes aquestes obres del pintor relacionades amb Horta de Sant Joan s'han anat trobant als Estats Units, Jerusalem, Suïssa, França i també a Alemanya.
Bé, tota la primers anys del Centre Picasso, les obres les localitzàvem gràcies a Palau i Fabre. Palau i Fabre va ser el que ens va ajudar i és qui ens va localitzar totes les obres i, bueno, gràcies a ell les vam anar obtenint. Però posteriorment, pues ja a poc es van sortint obres que desconeixíem que estaven, doncs a vegades per internet, a vegades algú que et diu, he estat al Museu de Jerusalem i he vist una obra que em penso que és d'Horta. I així doncs, hem anat localitzant a poc obres. Ara les últimes són evocacions de 1901.
I és que per poder veure totes les obres que recull el Centre Picasso, caldria anar a més d'una desena de països i una trentena de museus, però seria encara més difícil veure les originals de les col·leccions privades. Tot i això, el president del Centre Picasso d'Horta assegura que hi ha més obres del pintor sobre el poble o fetes al poble perquè, a més de ser difícil accedir a les col·leccions particulars, hi ha museus que no saben localitzar aquestes obres.
Ara actualment hi ha en total quasi unes 200 obres entre esbossos, aquarel·les, olis, obres més grans, obres més petites, i estem quasi segurs que n'hi ha més. El que passa que ja dic, algunes estan en col·leccions particulars. L'altre dia, per exemple, va vindre una persona que va dir, diu, jo tinc una obra, he heredat una obra de Picasso dels anys joves, i podria ser que fos una feta a Horta, no ho sabem encara, però clar, està en una col·lecció particular i això és difícil de saber. I després hi ha museus que tenen obres d'Horta, però ells no saben que són d'Horta. Ho sabem nosaltres perquè coneixem el paisatge, perquè coneixem l'estil de l'època determinada, però moltes de les obres que estan fetes a Horta, estan a museus, no consten com fetes a Horta.
Enguany es compleixen 50 anys de la mort del pintor, però l'any Picasso no es podrà celebrar amb grans propostes a Horta de Sant Joan. El Centre Picasso s'autofinança amb les entrades dels seus visitants i la filantropia dels seus responsables. No reben ajudes públiques, més enllà del suport de l'Ajuntament d'Horta i de les limitacions econòmiques que els obliguen a rebutjar propostes de primer nivell. Per això, Elias Gaston es lamenta de la falta de suport de les administracions superiors per poder tirar endavant i fer projectes que han d'aturar per falta de recursos.
L'estada de Picasso Horta és prou important per a la comarca, per a les Terres de l'Ebre i per a Catalunya, com perquè l'administració, ja sigui Generalitat, ja sigui Diputació, l'Ajuntament no té recursos per a fer grans coses, però ja ens ajuda prou, però pensem que Horta es mereix, que es valoro i que hi hagi algun tipus d'ajuda per poder tirar endavant. Per exemple, nosaltres tenim preparades alguna exposició amb obres originals. Hem fet dues exposicions des que està al Centre Picasso amb obres originals de Picasso, que sembla impossible que a un poblet al sud de Catalunya es puguin fer exposicions amb obres originals de Picasso. I en tenim de preparades, el que passa que a cost baix, perquè no es tracta de portar olis des de Rússia o des dels Estats Units, però no hi ha disposició econòmica i no es poden fer.
El president del Centre Picasso d'Horta es lamenta de que no tenen recursos per poder fer altres exposicions que podrien fer per l'any Picasso.
El Centre Picasso l'únic que aspirem de moment és a subsistir, vull dir que no a poder tenir-lo obert i poder continuar mostrant pues, totes aquestes reproduccions i d'alguna manera explicar aquests llaços sentimentals i artístics entre Picasso i el poble, però no disposem de recursos per a fer algun tipus d'exposició, que la podríem fer perquè la tenim preparada, però no la podem fer. Sí que podrem fer en col·laboració amb la Fundació Palau, que ens deixaran una exposició de fotografia del fotògraf francès Jean-Marie del Moral sobre Horta i Mont-roig, Picasso i Miró. I això seria segurament a l'octubre. I estem pendents del Museu Picasso de Barcelona, aviam si ens poden cedir alguna exposició també de fotografies o algun tipus de cosa que estem pendents de que es pugui solucionar això.
La Diputació de Tarragona va pagar més de 100.000 euros per l'avantprojecte per convertir la Casa Abadia, un edifici en runes cedit pel Bisbat de Tortosa l'any 2019, en un nou museu Picasso per a Horta. Però ara és una qüestió econòmica perquè es necessita una inversió important per dur-lo a terme, que es va pressupostar l'any 2014 en 2,3 milions d'euros. Per això, Elias Gaston, president del Centre Picasso d'Horta, es lamenta que no es pugui disposar d'un edifici en condicions quan es compleixen 125 anys de la seva primera estada a Horta de Sant Joan.
Horta, si tingués un edifici en condicions, és a dir, accés a minusvàlids i tot tipus de seguretat, etc., podria acollir molta obra que de la primera estada que està al Museu Picasso de Barcelona i que no s'ensenya. Algunes, evidentment, perquè són quaderns que només es pot veure una pàgina si està el quadern obert, però hi ha altres obres que sí que podrien estar en dipòsit a Horta, sempre que hi hagués unes condicions determinades. De fet, tenim un projecte que el va pagar la Diputació de Tarragona, això sí, de fer el Centre Picasso a l'antiga Casa Badia, que aquí sí que es podria fer, fent-ho de nou, vull dir, es podria fer un museu, realment museu, vull dir, que amb condicions d'accessibilitat, en poder disposar d'una sala per a exposicions temporals, etc.
La Pinacoteca del Centre Picasso d'Horta de Sant Joan té prop de 200 obres, però ara se'n van descobrint més a poc.
Serveis informatius d'Antena Caro.
La Direcció General de Memòria Democràtica ha recuperat aquest passat dimecres les restes de 6 soldats de l'exèrcit franquista que van perdre la vida durant la Batalla de l'Ebre. Els individus estaven enterrats en una fossa de la Guerra Civil del cementeri de Masdenverge. L'excavació arqueològica s'ha executat d'urgència ja que les futures obres de remodelació de la zona haurien pogut malmetre les restes. En l'exhumació també s'han recuperat diversos objectes personals com una xapa d'identificació, una cantimplora i munició. Es preveu fer enguany una segona excavació perquè es calcula que podria haver-hi una vintena més de soldats enterrats. De les restes recuperades dels soldats es farà una extracció d'una mostra de teixit ossi i el Departament de Justícia, Drets i Memòria espera obtenir el perfil genètic d'aquests individus, identificar-los i retornar-los així a les seves famílies. Des de la conselleria es recorda als familiars interessats que poden fer-se la prova d'ADN i inscriure's al cens de persones desaparegudes. El conductor d'un turisme va morir ahir dimecres en una col·lisió frontal amb un camió a la C-221 a Batea, a la Terra Alta, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. Per causes que s'estan investigant, va haver-hi un xoc entre els dos vehicles a l'altura del quilòmetre 70 de la carretera. Com a conseqüència, la persona que conduïa el cotxe va resultar morta, mentre que el conductor del camió va resultar ferit menys greu i va ser traslladat a l'Hospital de Móra d'Ebre. Arran de la incidència, la carretera va quedar tallada en els dos sentits de la marxa. Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís prop de 3:45 de la tarda. Es van activar 4 patrulles, 3 dotacions dels bombers de la Generalitat, 2 ambulàncies i l'helicòpter medicalitzat del sistema d'emergències mèdiques. El sector turístic de la Costa Daurada i de les Terres de l'Ebre prepara la primera Setmana Santa després de la pandèmia amb la previsió d'ocupar el 80% de les places d'allotjament. Es tracta, segons ha explicat la presidenta de la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de la província de Tarragona, Berta Cabré, d'una xifra lleugerament superior respecte al mateix període de l'any 2019 i que suposa, per a l'entitat, un retorn total a la normalitat.
Bé, s'acosta una Setmana Santa amb unes previsions d'alta ocupació. La veritat és que estem contents, almenys a nivell de previsió. Si la climatologia ens acompanya i la darrera hora, com és habitual, doncs aquests dies de Setmana Santa és intensa com de costum, tindrem unes ocupacions que inclús seran lleugerament superiors a les del 2019, preveient doncs, que rondin el 80% d'ocupació, amb uns establiments del sector càmping al 100% oberts, dels apartaments turístics de la Costa Daurada i de les Terres de l'Ebre també el 100% oberts i la planta hotelera al voltant del 75%.
Berta Cabrera ha explicat que els turistes que s'allotjaran aquests dies festius a la destinació seran majoritàriament turisme de proximitat, familiar i esportiu.
Hem de pensar que el client que ens visita per Setmana Santa és un client doncs, familiar de zona propera, de destinació de proximitat. Per tant, estem parlant d'un client català, d'un client de la resta de l'estat espanyol, però de proximitat aquí, i un client francès també, que s'apropa doncs, a la nostra demarcació, a gaudir d'aquests dies de Setmana Santa, i això es combina amb grans esdeveniments esportius. És aquest el fet principal i destacable que motiva doncs, que l'alta ocupació d'aquesta Setmana Santa doncs, superi aquestes xifres del 80%. diferent. La quantitat d'esdeveniments esportius de disciplines diferents que hi ha a la nostra destinació farà doncs, que 30.000 esportistes acompanyats de les seves famílies i de tothom doncs, que vagi amb ell gaudeixi aquests dies de Setmana Santa de la destinació i, per tant, allargui també no només l'esdeveniment esportiu, que pugui ser un fet puntual, sinó també acompanyi i allargui l'estada uns dies més.
Cabré afirma que la pujada de preus ha repercutit en el marge de beneficis, encara que no ha afectat les inversions del sector.
És evident que no hem pogut aplicar aquest augment de preus en el client i, per tant, hi ha una reducció del benefici del marge comercial que estava prevista. Hi ha un increment, un lleuger increment doncs, aplicat en el propi client, però com es complementa o com es cobreix això doncs, és amb una reducció de marge de benefici. Esperem que sigui una situació que no perduri, que no allargui, perquè realment avui per avui això no ha afectat a les inversions turístiques que s'estan realitzant a la Costa Daurada i a les Terres de l'Ebre. És una destinació que ha apostat per una qualitat i per una renovació, i aquesta renovació es fa amb inversió. I aquesta inversió, si el marge comercial, el marge benefici es disminueix, doncs evidentment al final afectarà en els nivells d'inversió. Això no s'ha produït en aquests moments.
Amb tot, la presidenta de la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de la província de Tarragona, Berta Cabré, ha explicat que tots els establiments turístics tindran unes xifres d'ocupació similars i que durant la pandèmia es van redescobrir els càmpings i la zona de l'Ebre.
El sector turístic crec que tindrà ocupacions molt estables i molt similars a tot arreu, independentment de la tipologia d'allotjament, és a dir, tant càmpings com hotel com apartaments gaudiran doncs, d'ocupacions molt similars. Cert és que durant aquests anys de pandèmia hem redescobert alguna tipologia d'allotjament, com pot ser el sector càmping, que ha tingut una afluència més alta i, per tant, una redescoberta doncs, d'aquest tipus d'allotjament, però també hem tingut redescoberta de diferents zones del territori. Les Terres de l'Ebre, per exemple, han estat un exemple clau de com durant una època Covid i amb una visita doncs, més de proximitat i amb un trajecte més curt, doncs, la gent va redescobrir les Terres de l'Ebre i, per tant, és evident doncs, que aquestes redescobertes i aquest major coneixement de la nostra destinació fa que hi hagi famílies doncs, que s'ho repensin i que, per tant, no marxin més lluny.
Pel que fa als allotjaments rurals de les Terres de l'Ebre, precisament, tornaran a viure una Setmana Santa marcada per una diferenciada dualitat. D'una banda, els dies que van entre el primer cap de setmana i dimecres amb una ocupació mitjana molt baixa del 10%, i d'altra, el segon cap de setmana de Pasqua, de dijous a dilluns, amb una previsió inicial del 80%, que gràcies a les reserves d'última hora es podria enfilar fins al 90%. Segons ha calculat el president de l'Associació de Turisme Rural de les Terres de l'Ebre, a Turebre, Juan Jovel.
Cal diferenciar les dues parts perquè els dies festius és una alta ocupació i els dies laborables és una altra, que és molt baixa. Llavors, estem parlant del 10% de diumenge de Rams a dijous Sant, l'ocupació és molt baixa, que això és el que diferencia de 3 anys, que trobem que és molt baixa. I després de dijous Sant a dilluns de Pasqua, que l'ocupació és com sempre, estem ara al 80%, i d'última hora doncs, també es pot pujar, podem arribar potser també als 90%. Però també notem que moltes cases lloguen, en vez de les 4 de nits, 3 nits. Entens? I això doncs, baixa el tant per cent.
Juanjo Bel creu que el context econòmic actual es troba darrere d'aquesta reducció general de les pernoctacions.
Jo, per a mi és un context econòmic. En vez d'agafar les 4 nits, n'agafen 3. I llavors, quan fa 10 anys, esta reserva ja no l'agafes, perquè agafaves sempre 4 nits, però ara no tens més remei que agafar-la també, però perquè només volen 3 nits i prou. És com un cap de setmana d'una nit, pues també passa el mateix, no? El cap de setmana és 2 nits, pues ara hi ha gent que vol una nit. Pues això és un context econòmic que no estem bé. La prova és que les reserves de cara a l'agost són zero i de cara a l'estiu el telèfon no truca.
Per la seva part, la presidenta de l'Associació de Turisme Rural de la Comarca de la Terra Alta, Pilar Miró, ha destacat la bona ocupació prevista per Setmana Santa amb dades de fins al 90% en els dies festius i d'un 75% la resta de dies.
El que és l'ocupació del dia 6 fins al dia 10, perquè la gent surt a l'11, és del 90%. I el que és abans de Setmana Santa i després de Setmana Santa és un 75%. O sigui, sí, les dades quasi bé s'han recuperat de prepandèmia, perquè també val a dir que el 2021 les dades van ser bastant bones. Crec que havien obert llavors també i la gent va poder també accedir als llocs de natura i també van tindre bastanta afluència. Jo diria que ens han recuperat i bueno, que està molt bé, l'ocupació és bona.
Els visitants normalment són d'aquí, de Catalunya, no? Sobretot Barcelona i àrea metropolitana. I també tenim visitants aragonesos i valencians. També en tenim de valencians ara per aquestes dates.
Els visitants a la comarca de la Terra Alta per Setmana Santa provenen sobretot de Catalunya, especialment de l'àrea metropolitana de Barcelona, però també n'hi ha molts de l'Aragó i el País Valencià.
Serveis informatius d'Antena Caro. La previsió del temps.
És moment ara al nostre informatiu de conèixer quina és la previsió del temps per a les pròximes hores. Ens ho explica des de la xarxa Luismi Pérez.
Bon dia, comença la Setmana Santa, el gruix de dies de descans per la majoria i a les Terres de l'Ebre el temps ha de ser més aviat tranquil. Aquest matí sí que hi ha alguns núvols que no són gaire destacables, la seva majoria s'aniran retirant i, per tant, a partir d'aquest migdia, sobretot, l'astre rei ha de lluir amb molta més força. Escalfarà, però no d'una forma desorbitada. No estarem parlant d'una calor gaire intensa aquesta tarda. Arribarem, com a molt, als 20-22 graus de màxima cap a la Ribera d'Ebre, també cap a la Terra Alta. I, a més, arran de mar, la brisa de marinada, aquest vent del sud o de xaloc, aquesta tarda una mica més reforçat, farà que hi hagi sensació de fresca, fins i tot, especialment si estem a l'ombra. En vista demà, dissabte, diumenge, dilluns, núvols escassos, només alguns durant els matins, especialment demà i dissabte, tardes molt més assolellades i temperatura que tirarà cap amunt. Les properes tardes aniran fent força més suaus, sobretot justament al voltant del cap de setmana. Ho anirem seguint a la xarxa.
Ha estat un programa realitzat pels serveis informatius d'Antena Caro. El 96, Antena Caro.